Som a la plaça Sant Jaume i seguint la novel·la, seguint paraula de jueu, en Quim arriba fins a aquest indret on presencia l'execució d'un home, un jueu, un personatge real, per cert, que s'encarregava de vigilar el lleó del rei i altres feres que hi havia en el, podríem dir, zoo reial. El lleó del rei, el qual era l'obsequi que un altre monarca li havia ofert en senyal de respecte, té un paper determinant en aquest pròxim capítol que us llegiré. Per un descuit, l'animal s'escapa de la gàbia i crea el pànic entre la ciutat, cruspint-se fins i tot algun vianant. El càstig pel desafortunat incident és escarmentar-lo públicament i executar-lo en aquesta plaça de manera crua i despietada. En aquell moment, en Quim s'adona que Barcelona és una ciutat que, si et descuides, et pot fer pagar molt car els teus errors. De fet, ell es veurà involucrat juntament amb el Sant Mas de la sinagoga, en Ferrer, en una espiral de rumors i de incriminacions contra la comunitat jueva orquestrada per el lloctinent del Batlle Reial, Guillem de Sant Feliu, i el seu procurador, Arnau Roig. Tot això ho trobareu i ho veureu a la novel·la a propòsit de com es va teixint tota aquesta amalgama de rumors, del que diríem ara fake news, i que acaba, doncs, per exemple, amb execucions públiques també a les places de Barcelona, com aquesta que ell presencia, que en Quim presencia, i que, com aquell qui diu, com si fos una mena de anunci o de fatal anunci, veurà com això també després ho pot viure o està a punt de viure-ho a la seva pròpia pell. Ja feia força dies que era a Barcelona i en Quim Llombart no s'hi acabava d'habituar. La ciutat traspuava vitalitat, però era cruelment inhumana. Els carrers eren plens de gent, de crits, de sorolls i de pudors que s'obrien pas malgrat les obres, els carros, els mercats, els negocis, els robatoris i els crims. Era el batec diari de la ciutat, la vida que compartia taulell amb la mort, com la que es feia pública a la cèntrica plaça que hi havia al costat de l'església de Sant Jaume, tot just sortint del call. Allà, al vell mig, s'hi havia plantat un costell amb l'objectiu d'escarmentar un home que no tenia cap culpa. L'acció anava acompanyada d'una certa solemnitat perquè el batlle i els seus oficials primer deixaven l'estaca clavada al mig de la plaça i així s'asseguraven que l'angoixa i la incertesa s'instal·laven en l'ànim dels ciutadans. L'angúnia de no saber qui seria el desgraciat que seria turmentat i executat davant dels ulls de tothom ja formava part de la voluntat d'atemorir i mantenir el poble controlat. En Quim va ser testimoni d'un fet que el va descol·locar i el va fer pensar, i n'era protagonista un membre de la comunitat jueva. Acaz ben Jacob era el lleoner reial, era l'encarregat de gestionar el zoològic particular del monarca, les despeses del qual anaven també a càrrec de l'aljama. A ben Jacob se'l va sentenciar a mort després que se'l trobés culpable d'haver alliberat un dels tres lleons que vivia en el palauet. De fet, se li havia escapat. No va tancar prou bé la gàbia d'una de les bèsties i aquell descuit el va pagar molt car. El Palau Menor, l'antiga residència privada dels comtes reis catalans, abans de traslladar-se al Palau Reial, era una petita vila amb cases i palauets amb jardí botànic i plantes provinents del món islàmic i també una col·lecció d'animals salvatges formada per ossos, tigres, estruços, lleons, cèrvols i rinocerons. Les feres eren un regal del soldà mameluc d'Egipte al monarca. Amb la correspondència que hi mantenia, com havia fet el seu avi Jaume II, mirava d'obtenir les millors condicions de comerç pels mercaders catalans que atracaven el port d'Alexandria, i fruit d'això l'havia intentat subornar regalant-li falcons noruecs a canvi de les relíquies del cos de Santa Bàrbara pel monestir de Pedralbes. Però els maldecaps van venir prop d'un altre monestir, el de Santa Clara, on s'havia ubicat el lloc on es matava el bestiar. El cas és que feia uns dies que en Quim havia sortit del barri jueu després d'haver-se perdut per aquells carrerons estrets on, quan es trobaven dues persones, havien de passar de costat. Es dirigia cap al carrer dels Espaciers, ja que necessitava un pigment determinat per continuar il·lustrant la Gadà. De cop i volta es va imposar el silenci. El temps es va aturar. I va ser quan tombava cap al carrer del Rec Comtal, que manava a l'escorxador, que va coincidir amb un lleó, majestuós, imponent. Amb la seva presència, aquell animal omplia tot el carrer, gran i corpulent, amb una llarga i espessa crinera de color castany clar, unes potes potents, una mandíbula forta i uns ullals que sobresortien de la boca, ara que els mostrava. El seu rugit li va glaçar la sang. El lleó, amb la cara plena de cicatrius, es mirava el noi amb uns ulls petits, grocs, que el foradaven i el deixaven sense alè, i això, que recordava un vell mite segons el qual un lleó podia insuflar aire a un mort i fer-lo reviure. Ara mateix, però, li produïa just l'efecte contrari. Estava mort de por davant la poderosa imatge que tenia al davant. Por de perdre la vida. El lleó caminava sigilosament, amb elegància i determinació, com si no gosés trepitjar el terra, sense intenció de recular. En Quim ja es veia sota les urpes del lleó, esquarterat amb l'animal l'ennuegant-se amb la seva sang. Però, després de dedicar-li el que li va semblar una mirada de comiseració, sense deixar de mantenir aquell so vibrant del rugit, li va passar pel costat, ensumant el pànic que traspuava. No era l'única cosa que ensumava. La marinada, que s'escolava pels carrers, excitava l'olfacte de l'animal per la sang fresca, la carn tendra. Per això no el va atacar, perquè, com va saber després, el seu propòsit era arribar a l'escorxador on es podria cruspir tota la carn que volgués, incloent-li la del soldat que era a les portes de les dependències municipals. Quan l'armat va veure que la fera s'acostava en pas ferm, s'hi va encarar brandant l'espasa. No va sobreviure per explicar-ho. En Quim sí, i ara que assistia a l'execució pública del lleoner reial aquí a plaça Sant Jaume, pensava que el rei que governava els homes era més cruel que el rei dels animals. El plantat allà, enmig de la multitud que s'aglomerava en pentes a la plaça, va entendre definitivament que no podien esperar res d'aquell rei al qual els jueus pertanyien. El call feia temps que es feia córrer la brama que els consellers del rei li estaven emmetzinant el pensament perquè canviés les relacions que tenia amb els jueus, uns tractes que, des de l'aparició del cadàver del nen a les portes de la sinagoga, s'havien enrarit. I ara en Quim veia clar que tot allò era ben cert. La ràbia li va tornar a pujar a la gola, però la decisió que havia pres era ferma. No ajudaria Benadret ni els seus seguidors, li semblava un desgast inútil. La seva missió a Barcelona ja no tenia sentit i això el feia estar trist i decebut, però tampoc no cauria en la temptació de fer costat a causes folles. Tan aviat com pogués tornaria a Besalú i miraria de treballar allà mateix, en la font del problema, per aconseguir que el pont de la seva vila, el seu pont, es fes realitat. Allò era el que havia de fer. Un petit gra de sorra enmig del caos, un petit gra que podia ser un gran exemple. El pont era una empresa comuna que havia unit la comunitat jueva i la cristiana, i allò s'havia de preservar, pensava. Besalú no podia caure en la bogeria d'odi i rancúnia que havia vist aquells dies a Barcelona, que s'estava congriant. L'estava veient ara mateix amb l'execució inútil d'un home innocent. Els xiscles i els crits de dolor del condemnat, que es retorçava i sarquejava lleugerament, es confonien amb els d'alegria i excitació del públic que xalava amb aquella salvatjada com feia temps que no veien. El lleoner va quedar estès damunt de la sorra de la plaça. Ara només en quedava el cap i el tronc. Havia quedat esquarterat després que entressin els quatre cavalls que es van disposar als quatre punts cardinals i a l'ordre dels homes de l'agutzil van estirar un a la dreta, un a l'esquerra, l'altre cap al nord, l'altre cap al sud i el van deixar, com dèiem, esquarterat. Un dels Mossos va recollir les restes d'aquell cos, les va posar dins d'un cabàs i se les va endur lluny de la vista dels assistents que, un cop acabada l'execució, van marxar de la plaça. Amb llàgrimes als ulls, barreja de la ràbia, la impotència i la nostàlgia, en Quim, mentre marxava, també es va prometre a si mateix no defallir i, prement els punys fins a fer-se mal, va abandonar la plaça decidit a tornar a casa tan aviat com pogués. El seu lloc no era en aquella Barcelona.